A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts, arrenquem setmana de La Tertúlia aquest dimarts. Avui tinc mixitat a La Tertúlia amb dos especialistes de la prosa i del verb i de la xerrada, per dir-ho així. Elisabet Zopeti, benvinguda.
Hola, bon dia i gràcies per convidar-me.
Bueno, dic això perquè tinc dos lletrats i el manteniment de l'art del verb, de la lletra i de la frase i de la prosa és important a vegades.
Potser sí.
Sí.
Potser sí.
És com... Bueno, moltes vegades deien, i això era per un cas que va haver-hi a França, que és on poses el punt i la coma que pots interpretar la frase d'una manera o d'una altra.
Això segur. Això segur, que depèn de com puntues un text, s'entén d'una manera o s'entén d'una altra. És increïble, però cert.
Bueno, ni em compte el que dic avui amb vosaltres dos. Guillem Forner, benvingut.
Moltes gràcies, com sempre.
Sí, això ho diem a vegades, que la mateixa frase, el que diu l'Elisabet, no?
Sí, s'interpreta sempre.
Bueno, les interpretacions personals són molt subjectives.
Exacte.
Per dir-ho així. Una cosa, parlant d'interpretacions, la Fundació Reig va presentar dos llibres sobre, doncs, una miqueta la... com diríem, l'evolució del dret de la persona i el dret de la família en acords de la llei del 30 del 2022, qualificada de la persona i de la família. Clar, aquí potser per als que ens escolten, per vosaltres és molt àgil interpretar un text, però clar, per moltes persones a vegades quan t'informes, dic, no en el cas concret que tens un interès, però quan t'informes i quan veus com està redactat, dius, ostres, i això com ho assimilo, no?
Exacte, sí, sí, bé, de fet... és molt interessant que s'hagin fet aquests llibres, també de la mateixa manera que és interessant aquesta llei de la persona i la família, perquè a poc a poc veiem que el dret andorrà es va compilant. Recordem que no com a Espanya no tenim un codi civil, la qual cosa a molts ens dificulta la feina perquè has d'anar buscant entre lleis una a l'altra i penso que a poc a poc està bé que anem tinguent un acord marc legislatiu per poder-nos basar.
Bueno. Jo és que estic completament d'acord, ja que pensar que els advocats del país no tenim un codi civil al qual recórrer, que hem d'anar saltant d'aquí cap allà. Afortunadament, que penso, avui al dia tenim un codi de procediment civil, però la resta de lleis civils les hem d'anar buscant per aquí per allà i tenir una pilera de dossiers amb cada llei. Sempre és interessant que si hi ha alguna cosa que ens faciliti la feina, doncs endavant i força.
Del que dius, Elisabet, em ve el cas per coneixement propi, i em corregiu si m'equivoco, per exemple, a Anglaterra ho tenen tot basat sobre jurisprudències, el seu sistema...
A Anglaterra hi ha la peculiaritat que no hi ha Constitució i que la legislació, lògicament, pues, es va creant a base de la jurisprudència, sí, i de les noves lleis que hi ha, però és veritat que no hi ha aquesta legislació marc que ofereix una Constitució de la qual deriven totes les lleis. Sí. És, bueno, el sistema anglosaxó és ben diferent.
Em sembla que els Estats Units també funciona de la mateixa manera, aproximativament. Són sistemes de dret oberts, el nostre és tancat, amb la peculiaritat que nosaltres hem de recórrer a diverses lleis i, a més, també fem recurs, com també fan a Espanya i com també fan a França, a lo que és la jurisprudència del país. Però nosaltres tenim lleis a les quals recórrer.
Per lo que dieu, la gran feina potser que hi hauria a establir de cara a un futur és fer un codi civil, potser a Andorra, que és la mancança que em dóna a entendre que potser tenim.
Seria el seu, sí, sí, la veritat és que no estaria malament. I de
no
fet,
ens aniria malament, no.
Exacte, si et mires, per exemple, el Codi Civil espanyol, que està separat per títols, hi ha el títol de família, el títol de successions, veiem que aquí a Andorra quasi ja ho estem aconseguint, perquè ara tenim aquesta nova compilació de la persona de la família que engloba molt més, perquè abans hi havia la llei del matrimoni, la del divorci, el del no sé què, la de les tuteles, tot això ara ja queda englobat. També s'hi podria afegir la llei de successions, que també ja la tenim feta, és a dir, que a poc a poc, d'aquí a poc, potser ja podríem fer una compilació de Codi Civil.
Jo també hi estic d'acord. Se n'ha parlat moltes vegades.
Exacte, sí, sí.
No sé si tu hi estàs d'acord, se n'ha parlat moltes vegades, però sembla que faci més por que una altra cosa posar-se a fer un codi civil a Andorra. Però bueno,
Més que por potser és mandra, perquè és una feinada, és una feinada és curiosa. Una feinada,
sí, jo ara ho, podries jo ara ho pensava, dic, a mi que no em truquin,
Exacte, sí, no,
perquè... que no em truquin, jo ja, si volen, ja els hi miraré el resultat, per a mi que no em truquin per fer-lo. Sí, és una feina ingent, però crec que més tard o més d'hora això s'haurà d'acabar fent.
Sí, per suposat.
És que
per gestionar...
És per allà on vaig, és que, clar, si ara, per exemple, lletrats i tenen que anar mirant doncs, a les jurisprudències i tenir un memoràndum també, segons les casuístiques, doncs, tenir aquesta agilitat de memòria, doncs mira, tal, puc anar per aquí o per allà. Clar que hi ha molta feina a redactar un codi civil, però clar, serà molta feina a l'inici, però serà molt més àgil també a posteriori.
Bueno, no dic que no pugui haver-hi molta feina, però hi ha molta feina que ja està feta.
Exacte. Sí, sí,
simplement
per això
es tractaria de recopilar, unificar i recopilar i numerar fins que s'acabi.
Llavors, sí, doncs... perquè és curiós perquè Andorra, bueno, i també és algo molt característic del nostre, que encara basem moltes al·legacions o demandes amb costums o amb el manual digest, és a dir, que el que encara es continua mencionant, el tenim molt present, em sembla que som dels països més presents amb el dret romà, i amb temes com la possessió o la propietat encara es mencionen textos de fa centenes d'anys.
Del que dius, el curiós és que som un coprincipat, hem tingut més o menys influència del país veí del nord o del sud en segons quins casos, però per exemple el Codi Civil ven de Napoleó, per exemple, i en articles que quan es varen fer han evolucionat poquíssim o fins i tot no s'han tocat, o sigui que no dic que es va fer molt bé d'inici, però tenir una bona base.
Exacte.
Per aquestes influències, nosaltres potser al ser petits vam dir no ens cal i no es va fer.
Segurament, sí, però ja et dic, més enllà de Napoleó, el dret romà és el que ens marca, potser diria, un 50, 60, 70% de les bases del que és el dret civil andorrà, ara, actualment. És a dir, seguim molt encara el protocol romà.
Sí,
no deixa de ser això, és curiós, però és així.
Particularitats nostres, diguem, del Principat.
Bueno, som un país i tenim les nostres particularitats. No crec que haguem de córrer assemblant-se als del sud ni als del nord. Som nosaltres i ens hem de quedar nosaltres.
Del que deies, Guillem, que aquesta llei qualificada de la persona de família, és cert que el nucli familiar o les famílies recomposades, o mil, no diré mil casuístiques, però moltes casuístiques, és cert que potser fa un segle enrere no eren evidents.
Exacte.
I al segle XXI, per dir-ho així, doncs, són molt més d'actualitat i tenim aquest desfase, no, potser?
Bé, un dels principis del dret és que el dret s'ha d'anar actualitzant conforme avança la societat. No podem aplicar normes que potser eren vigents fa 100 anys i que ara poden semblar rocambolesques. I amb el tema de la família, precisament, és això. Un dels temes que s'ha avançat més amb aquest nou codi de la persona a la família, precisament, és això, és la categoria dels matrimonis, sí. un tema que vam lluitar moltíssim, perquè, recordem, anteriorment hi havia aquesta diferenciació entre el matrimoni i les unions de parelles del mateix sexe, la qual cosa em semblava aberrant, perquè, escolta, no, és una diferència que a la resta de països propers ja fa molts anys que s'ha extingit, i a Andorra seguíem això, i lògicament seguíem per la forma institucional que tenim a Andorra de comprincipat, que a l'època, quan es va fer la llei del matrimoni, vam trobar un topall que va dir no, aquí el matrimoni no es pot parlar de matrimoni per les persones del mateix sexe. I ara això ja ha quedat enrere, per fi, i és un tema que em sembla que tots podem celebrar.
Jo crec que era un tema que s'havia de superar.
Sí.
Que havíem d'anar endavant.
En queden altres ara, encara.
En queden d'altres, sí. A poc a poc.
Exacte, bona lletra.
A poc i bona lletra. Però, per exemple, fins que no va sortir la llei de persona i família, si no hi havia una separació perllongada, una separació de cossos i de cossos dels cònjuges perllongada, havies de passar primer per una separació.
Exacte.
I després...
I al cap d'un any podies homologar el divorci.
Podies accedir a demanar el divorci. Clar, a mi hi havia gent que deia, però per què? Dic, jo no puc contestar, la llei està així, o ho fem així o no ho fem de cap manera, o t'esperes, marxes de casa, doncs deixes una constància i al cap de 3 anys anem i demanem el divorci. Clar, aviam, ara avui al dia quan... Clar, i la gent... Oh, és que Espanya hi ha això del divorci express. Dic, bueno, parem. Dic, això no és Espanya, és Andorra i de moment ho tenim així. Ara, afortunadament, això ha desaparegut. Quan hi ha una crisi matrimonial, et poden venir a veure i et poden dir, mira, volem plantejar el divorci. Porteu com a mínim 3 mesos casats? Sí, doncs podem tirar endavant. Que això abans era impossible. I això per mi ha sigut un gran avenç.
Sí, semblava que abans la llei anava en contra de la voluntat de les persones. És a dir, jo si tinc la voluntat de ser casat, cap problema, però si tinc la voluntat de divorciar-me o fins i tot he trobat una altra parella, em vull tornar a casar, no podies fins que passés un marge de temps. O sigui, la llei et deia, no, espera't que segurament la cosa s'arreglarà.
Era... Sí, bueno, però feia molts dies que,
exacte, sí, sí,
que la
era
cosa s'arreglarà i no es va arreglar fins l'any 22.
I tant. No, no, em refereixo que la llei és com si et digués no et separis, no et divorcis encara,
sí.
Espera't un any que potser ho arregles amb la parella.
Sí, no,
saps?
No.
És com si la llei et volgués dir el que has de fer. Saps? No sé, molt, era una interpretació molt curiosa. I molta gent que no n'era assabentada, quan ens ho consultaven, es quedaven parats de dir, però per què no em puc divorciar? No, perquè t'has de separar abans.
Sí.
Vale, doncs gràcies.
Però sí, això és ridícul. Dic, vale, doncs serà ridícul,
exacte.
Però jo no t'ho puc fer d'una altra manera. Primer separem i després divorciem.
A part que és una doble tramitació, perquè clar, és de la separació. La separació també havia d'haver-hi una constància judicial i al cap del temps que hagués de passar ja homologar aquest divorci. En fi.
Sí, més coses. Feina per la vellia, més dossiers i...
Més dossiers i més feina, sobretot pels interessats, de dir, ostres, estan truncant la teva vida perquè et fan esperar un termini que era del tot innecessari.
És que no tenia sentit.
No tenia lògica. No,
és que no tenia sentit.
Exacte.
Per les parelles del mateix sexe, si no recordo malament, va ser França que va promulgar doncs, el matrimoni doncs, de persones del mateix sexe. Potser aquí doncs, també hem seguit una miqueta no en mirall, el que han fet els copríncep, però el que han decidit en països veïns, i dir, doncs mira, li deia, l'evolució és bona, perquè no és una idea, l'evolució és bona, apliquem-la.
Exacte. Sí, el tema del matrimoni, sobretot, sempre ha vingut amb el problema de la paraula matrimoni, és a dir, tots sabem que l'Església Catòlica té molt absorbit com a seu el concepte de matrimoni, quan ja fa moltíssims anys que existeix el matrimoni civil, però encara hi havia aquest estigma de que no, el matrimoni, com es deia el Codi Justinià, nuptia es un maris et femina coniucto, o sigui, ja et deia que era l'home i la dona, la unió de l'home i la dona i la seva relació amb lo diví, o alguna cosa així ens deia. Clar, això fa 2.000 anys em sembla molt bé, però ostres...
Avui al dia això ja està una mica disfasat.
Exacte, anem evolucionant.
Sí, si et volies casar dient quan van inaugurar l'Església de Santa Coloma, per dir estava molt bé.
Però avui dia... Fabulós i fantàstic.
Sí.
Avui al dia les coses no són de la mateixa manera.
Avui dia l'Església es visita més, també s'hi fan matrimonis, però ja és un altre parer. Bueno, aviam com evoluciona doncs, tot això. Cert que posàvem punts suspensius d'aquestes evolucions, quan deies tu a poc i bona lletra, suposo que volies fer esmena a la despenalització de l'avortament, també que serà doncs, potser la pròxima espina potser molt grossa de com ho podem fer.
Jo a vegades tinc la sensació que li donen voltes, i van marejant la perdiu sense arribar amb una solució. Crec que, bueno, que avui al dia el fet de que existeixi la despenalització de l'avortament no implica que obligui a avortar les dones, és una opció personal de cada dona, el que ella vulgui fer amb ella mateixa, que vist el vist crec que és una necessitat, és un respecte als drets reproductius i sexuals de les dones i que s'hauria de donar un pas endavant i acabar de tancar aquest tema. És una opinió personal. A partir d'aquí, els altres que pensin el que vulguin.
No, i el problema que tenim és que realment sempre acabem amb un debat estèril, és a dir, aquesta opinió sempre xoca contra l'opinió de que no, això no és un dret de la dona, sinó que és la defensa del fill no nat i tal. Clar, ja no hi ha més argument que això, és a dir, que per mi és un debat estèril. Quan arribes al topall de dir no, això no és problema de la dona, s'ha de defensar únicament el fill, ostres, pues bé, i ara
és que sembla, tornem, sembla que donem Correcte. O estem barrejats en qüestions bizantins.
Sí, sí. Ara,
i d'aquí no sortim.
Ara tenim la notícia ara fa poc que el que governa estava negociant amb el Vaticà sobre aquest tema, que no sé, m'hagués agradat veure amb quines
és
bases...
És realment una sorpresa.
Correcte, sí, 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 una sorpresa, però bueno...
Perquè tothom pensava que això estava, com aquell qui diu, en stand-by, uh-huh, amagat en un calaix, encara que fos el calaix de dalt, i de cop i volta que estan negociant. Diu, bueno, doncs digueu-nos, ens voleu, sisplau, explicar amb què es basen aquestes negociacions, i llavors et saltaran, no, és que això s'ha de portar discretament i de manera secreta.
Jo hi ha una cosa que sempre repeteixo, que em va quedar molt gravat, una entrevista que va fer l'actual papa Francesc amb el Jordi Évole, que li va preguntar una miqueta sobre això, i va tenir una resposta que em va sorprendre moltíssim, que el Sant Pare va dir, jo amb les lleis civils dels països no m'hi fico, jo parlo de la llei divina i tal. Dic, ostres, i no podem aplicar això a Andorra? És a dir, ostres, acabes de dir, o sigui, el jefe del nostre cap d'estat, com qui diu, acaba de dir que ell, amb les lleis civils del país i amb la voluntat civil del país, no s'hi fica. Coi, doncs apliquem-ho aquí.
A vegades tinc la sensació que la línia telefònica entre el Vaticà i la Seu d'Urgell
està tallada. Hi ha interferències, sí, sí.
O hi ha interferències o està tallada.
Sí, 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 és curiós.
És la sensació personal.
Però em va semblar molt, molt sensat aquestes paraules de dir, ostres, jo com a religiós doncs defensaré la meva creença i la llei divina, però lògicament no hauria de tenir cap influència amb la decisió i la voluntat d'un poble.
Jo sé que si m'assento davant d'ell, no el convenceré amb els meus arguments de la mateixa manera que ell a mi no em convencerà dels
meus arguments.
Correcte,
és el que dèiem, que és un debat que no té possibilitat.
No per això ens hem de tirar els plats al cap. Ell pensa com pensa, perquè representa el que representa, i jo perquè, bueno, perquè sóc dona, perquè ho porto pensant de la mateixa manera des de fa molts anys, i crec que a les generacions futures almenys els hem de deixar això. A partir d'aquí, nos, amb les nostres lleis civils, nosaltres hem de fer el que creiem convenient. I amb això estic absolutament d'acord.
Potser el canvi de bisbe amb el nou bisbe, futur nou bisbe, el senyor Serrano, l'ideologia potser és diferent i...
Haurem de veure per on tira, però bé, ja diuen que el seu perfil és molt diplomàtic. Llavors, a partir d'aquí, no sé si aquesta diplomàcia ens ajudarà a restablir aquesta connexió...
Igual,
no sé, la veritat. No sé.
Ja veurem.
Ja veurem, sí, sí.
Jo diria que encara no li hem vist la poteta i no sabem de quin color.
Exacte.
La té.
Bueno, igualment, ja la solució és facilíssima, ho sabem, i no és la primera vegada que passa. És a dir, quan s'aproven lleis o es modifica codi penal, s'han de sancionar pels coprínceps, però sempre hi ha la possibilitat de que un copríncep no la sancioni, únicament no la signe, i la llei tira endavant igualment. Això va passar, per exemple, amb
la reproducció assistida.
Exacte, sí, sí.
Està signada va estar signada pel
copríncep Macron, no la va signar l'altre copríncep, perquè realment era... Ara ho mires i diu exactament el mateix que l'avortament. És a dir, hi havia un article dins d'aquesta llei que diu que els embrions que no siguessin utilitzats, no sé què, com que diu, estarien llançats a la basura. Coi, doncs aquí també ens estem carregant vides humanes segons la seva ideologia. A partir d'aquí, si això ho aproves, quasi, el que dèiem abans, utilitzant jurisprudència, s'hauria de provar una despenalització, perquè estem parlant exactament del mateix.
Clar, del que dieu, i s'entén, són, direm, punts de vista i ideologies que evidentment xoquen entre la societat moderna, països com, per exemple, França, i doncs, tot el seu marc legal, independentment de les seves creences religioses, que bueno, els poders són separats, però per el que deies tu, Guillem, també el papa Francesc va dir que ell no volia que fer part, ser cap d'estat d'un estat, o sigui que el Vaticà ens farem aquí, però que no hi hagi doncs, un representant doncs, eclesiàstic que sigui cap d'estat d'un altre país. O sigui, això també és una frase que va deixar anar i aviam com de parar el futur.
Sí, de fet, pel Vaticà la situació d'Andorra és incòmoda, perquè és veritat que ell és el gran cap de l'Església Catòlica i, a més, és cap d'estat d'un país sobirà com és el Vaticà, però es dona la condició única en el món que hi ha un altre cap d'estat que forma part de l'Església Catòlica com a cap d'estat d'un país. Això és, bueno, som els únics i, clar, és veritat que hi ha certa incomoditat en aquest sentit.
Sí, es veu que hi ha hagut...
Sí, 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 sí.
Que al papa Francesc no li ha fet gaire gràcia, per dir-ho d'una manera més planera i més d'estar per casa. No li ha fet gràcia, per exemple, em sembla que un dels actes on va sorgir aquesta incomoditat va ser l'enterrament de la reina...
De la reina Isabel.
Isabel II, que clar, tenies el, un simple... que és bisbe o arquebisbe?
Arquebisbe, sí.
Tenies un arquebisbe com a cap d'estat i tenies el papa de Roma com a cap d'estat. Uh-huh. Això... El papa sí, francès...
Compartien fila protocolària i això
efectivament,
és curiós.
No va acabar de... Això era algo que no entrava dins de la seva comprensió.
Mm-hmm. Bueno, veurem quines evolucions tenim del que dèieu. Si filem molt, molt prim, dius... Estava pensant en el que es diu la píldora d'endemà. Aleshores, agafem el concepte de d'embrió fecundat, per dir-ho així, eh? O sigui que òvul, espermatozoide fecundat...
Segons l'Església, vale? La vida neix a la concepció. La concepció és el moment, és a dir, que la píndola ja se l'està carregant.
Sí, efectivament. Correcte. També hauria d'estar prohibida.
Sí.
És per allà on anava, dius, aleshores, per exemple, una parella té relacions i està fecundat o no, perquè això no ho pots saber en el moment, però dius, mira, per seguretat que agafa la píndola del demà, aquesta dona... l'òvul va estar fecundat, dius, uh-huh. Ja es considera un avortament en si.
S'ha carregat una vida.
No, sí. És una ruleta russa, perquè quan et prens la píndola de l'endemà tu no ho saps.
Correcte.
Per tant, igual el tiro és bo com no. Pues, de fet, és el mateix.
És per això anava, per això us tenia aquí, com podem filar molt prima sobre les paraules i les interpretacions, dius, clar, si ho mirem així, molt, molt, diguem, a rajatabla, com diuen els castellans, sí. No? I si ho mirem molt plenament, dius... també és una interrupció penalitzada o penalitzable, per dir-ho d'una manera.
Correcte.
Sí. Molt agafat, o sigui...
molt agafat de pinxes.
Literalment hauria de ser així, però...
Sí, literalment sí. Clar. El que passa és que no saps exactament si el que has fet té aquest resultat o no, però sí.
Sí, sí. Mm-hmm. Bueno, són... Bueno, no diria incongruències, però són aquests buits, entre cometes, que, del dubte que... No s'arriba fins a aquest punt. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Elisabet Zopeti i el Guillem Forner nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Font Bernat.
Descobreix les noves tarifes de mòbil i prepara't per viatjar on sempre has somiat. Passa't a una de les noves tarifes i entra en el sorteig de 3 vals de 3.000 euros per viatjar on vulguis. Nova York, Kènia, Londres... Tu decideixes. Entra a AndorraTelecom.ad i descobreix-les. Noves tarifes, noves aventures. Andorra Telecom.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Elisabet Zopeti i el Guillem Forner. Bé, canviem de tema, veurem una miqueta a nivell de lleis i de quòrum entre els dos coprínceps i el Principat i tot el que hi ha encara a la higuera per dir-ho així, per fregar com rentem els plats i com surten de nets. Sí. Bueno, una cosa que... dintre del tema que us pertoca, hi ha hagut reunió entre el Col·legi d'Advocats i Govern per revisió de les guàrdies i els oficis, una cosa potser també doncs, que ha anat evolucionant, però a vegades potser els punts de vista no són els mateixos.
Sí, bueno, és un punt delicat, perquè han estat molt de temps sense incrementar els imports de les guàrdies, ja que tenim en compte que cada dia hi ha entre 5 i 6 advocats que estan de guàrdia, tant al 5, segur, tant al servei de policia com a la batllia. Jo, per exemple, jo hi estava de guàrdia, era titular batllia, jo a les 9 vaig arribar, a les 9 i 5, em van donar un paper i em vaig haver de quedar tot el matí assistint declaracions perquè tenien lectura en drets i aquestes per garantir que es respecti al màxim els drets de les persones que declaren s'han de fer davant d'un advocat. Pues bueno, això ha de tenir una retribució, perquè jo ahir amb tot el matí no vaig poder treballar al despatx. No vaig poder fer res més que fer el que estava fent a la batllia. Quan estàs al servei de policia, o d'hora tanto de lo mismo, et poden treure les 3 del matí del llit, com a les 6 i mitja, 7 et poden trucar, i en comptes d'acabar la guàrdia a les 8 de la tarda, la pots acabar a les 10, a les 11 o a les 12 de la nit. Bueno, igual pensarà algú que és que els advocats vivim molt bé, jo no dic que no hi hagi algun advocat que pugui viure molt bé, però els altres anem fent. I llavors doncs, crec que una dedicació de 24 hores en exclusiva ha de tenir una compensació justa. No vull dir que em paguin 3.000 euros per cada guàrdia. No ho he dit mai ni ho diré mai, però sí una compensació justa.
Sí, perquè del que dius, Elisabet, jo entenc que dius, és per dir alguna cosa, de les 12 de la nit a les 12 de, o sigui, un dia complet són 24 hores.
Són 24 hores, va de 8 de la tarda d'un dia a les 8 de la tarda del següent.
D'acord. I aleshores, per entendre-ho, perquè et desconec completament, i és lògic, perquè com ciutadà hi ha una part que som molt ignorants en aquesta part de funcionament, va per torns d'aquestes 5 o 6 advocats que estan disponibles, dius, mira, n'hi ha 3 que per una casuística...
Hi ha un titular i darrere hi ha suplents. La policia hi ha 3 suplents i a la batllia n'hi ha 2. El que passa és que s'intercanvien i el que és titular batllia, jo per exemple ahir estava de titular batllia i era tercer suplent policia. I així es va fent. O sigui, ahir, si hi hagués hagut una redada d'aquestes que s'han fet últimament i haguessin necessitat advocats, haguessin començat a tirar, a trucar als suplents, quan aquests haguessin acabat, haguessin començat amb la llista de disponibles que hi ha, per cobrir totes les detencions que s'haguessin produït.
Clar, això em dona a entendre que, per exemple, a caps de setmana, amb brigadesa pública, conducció temerària o sota efectes d'alcohol i tal, per poc hi hagin 3 o 4 esdeveniments d'aquesta magnitud al mateix temps, són quatre lletrats que estan cridats a patac.
No necessàriament. La guàrdia la gestiona el titular de la guàrdia, i en funció de lo que pugui haver-hi, de si hi ha algun tipus d'incompatibilitat amb algun dels detinguts o no, si el titular pot anar gestionant una assistència darrere de l'altra o una ordenança penal darrere de l'altra, doncs se n'encarrega ell, però clar, arriba un punt que si has d'estar a les 10:30 a dos llocs al mateix temps, has de tirar mà del que tens a darrere, sí o sí. O hi ha una incompatibilitat. A mi, una de les últimes vegades, com a titular batllia, resulta que tenia una incompatibilitat amb un client que ja m'havia tocat amb una guàrdia. Dic, no puc intervenir amb aquests dos perquè només falta que diguin alguna cosa del meu client. Dic, que aquí me la puc carregar amb tot l'equip.
Sí, complicat de gestionar.
És un afer de reconeixement de la feina. Si veiem, ara hi ha hagut aquesta demanda per part dels advocats, però en les últimes setmanes hem vist que hi ha hagut demandes similars del col·lectiu docent, del col·lectiu sanitari, del col·lectiu de cossos especials. És a dir, se'ns està dient que el com està passant. O sigui, la vida va pujant, ho sabem perfectament,
nosaltres...
però és veritat que hi ha moltes situacions que està congelat i ja es fa bé de que aquests col·lectius vagin sortint.
Jo crec que era absolutament necessari, que encara hem tingut sort, que portem 2 anys que hi ha uns augments, però és que portàvem molts anys sense ni un sol augment. Bueno, i no dic res més perquè llavors...
Del que deies, Guillem, és cert que funcionaris i cossos especials deien que un 20% aproximadament d'augment. Clar, per moltes persones que treballen en el sector privat, dius, caram, que cobra el
sou. Jo també el vull, no?
Un 20%, molta gent es frega les mans, no? Sí. Per dir-ho així.
Sí, aviam, bé, són demandes que per mi són legítimes, ja que la funció que tenen i les responsabilitats són molt importants, són molt bèsties. És a dir, la feina que es realitza des de la presó, des de la policia, des del cos de bombers, també el col·lectiu sanitari, coi, això no...
És molt delicat.
Llavors, jo entenc perfectament que hi hagin aquestes demandes.
Sí, veurem quin serà la benentesa que podrà haver-hi al final o no. Una cosa de benentesa i discòrdia, hi ha hagut una enquesta de fer de cara als clients. Molta gent està satisfeta d'un 8 sobre 10 dels serveis de FEDA, però més de la meitat estan insatisfets de la política de preus i dels preus. Dius, caram, dius, estic content del servei però no estic content del preu. Quan veus el preu de l'energia que es reivindica sobretot a Espanya, dius, caram, estem bastant ben parats.
Som uns privilegiats, això s'ha de dir, això és veritat.
Bueno, és que, aviam, insatisfets amb la política de preus. Tots que ens quedem insatisfets quan ens treuen diners de la butxaca i en tenim tendència a queixar-nos. Ara, clar, si hi ha satisfacció del servei però ens queixem dels preus, bueno.
Sí,
no,
està clar.
Jo no sé què dir-te. Jo personalment no sé què dir-te.
Sí, són diguem, diferències entre una cosa i l'altra. No forçadament sempre lògiques o molt, molt entendibles. Sí. No? Dius, sí que, bueno, pues mira, pujar l'IPC i tal, i aquesta variació de preus, i però, clar, si compares el preu d'un quilowatt d'electricitat aquí a Andorra, sí,
no,
que...
no, té...
no, hi ha color. No hi ha color. Tenim una, unes diferències en, el, en el, la central de taxis del país, perquè doncs, hi ha uns, una part de, dels integrants doncs, que es promocionen a través de xarxes socials, hi ha desentesa, dius, és una, no diria un col·lectiu, però una associació que de, cada cert temps hi han discrepàncies.
Estan en primera plana,
o sigui,
sí.
Estan, és curiós, sí, sí, sí. Com... És que... perquè tampoc no, sí. Són, no són tants, o sigui, no sé el col·lectiu total de taxistes que hi ha dintre de l'associació, però dius, caram...
N'hi ha, sí, 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 i tant.
Però, aviam, jo no sé, però això és un tema recurrent, cada cert temps tornen a sorgir discrepàncies, ara farà uns anys també en van haver-hi, perquè hi ha dos em sembla que hi ha dues associacions, jo no sé fins a quin punt...
També és veritat que és un col·lectiu que en els darrers anys s'està veient molt perjudicat amb l'aparició
del bus a la demanda, han fet molt de mal
exacte,
al sector del taxi.
De totes aquestes aplicacions de vehicles compartits, de tots els vehicles aquests d'ús personal que hi ha hagut.
I ara el bus és gratuït.
El bus és gratuït, exacte. Sí, sí, llavors és,
ha...
és veritat que ostres, que hi hagi mal ambient, segurament serà per altres coses també, però segur que va relacionat.
Sí, jo crec que el motiu econòmic... L'economia també ja està una mica al darrere.
Sí, i potser diria, la visió, diguem, de ser present, captar clients i tal, no forçosament tots els integrants de l'associació la comparteixen de la mateixa manera. És veritat que avui dia, doncs, molta gent doncs, que sigui xarxes socials i altres llocs.
Clar, es deu considerar,
de calaix, i alguns diuen, doncs,
es deu
sí,
considerar una competència deslleial de dir aquest m'està captant clients a través d'una publicitat massiva i bé, passa tot arreu, això està clar. Sí, sí.
Sí, perquè em sembla que CityCherpa també té servei.
Exacte, sí, sí, té el servei aquest a demanda.
A demanda?
Sí, 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 sí. És, el, bé, la, és la versió andorrana dels Uber, dels Cabify, el bla, 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 em sembla que es diu també. I és veritat que, clar, per molta gent doncs, és una gran solució. També és cert que el taxi a Andorra sempre s'ha caracteritzat per ser car, és a dir, una sí. Carrera que no ho estic criticant perquè realment...
No, gràcies per dir-t'ho, el que
exacte,
jo
sí,
pensava.
Sí, sí, no, però és veritat que una carrera a Andorra, jo què sé, d'Andorra a la Vella a la Massana, el millor et costa travessar tot Barcelona amb el mateix preu.
Sí.
Clar, segurament s'obten aquests preus, però clar, també és veritat que és un col·lectiu petit, que, ostres, bueno, petit, com hem dit abans, però que també ha de sobreviure, és a dir, que el que dèiem abans, el preu ha pujat per tothom.
I els costos... No, clar, i els costos són inherents a cada país i a cada volum, clar, dius, és un comparatiu en Barcelona, no sé quants centenars o milers
exacte.
De taxis, bueno, més aviat milers de taxis hi ha a Barcelona, independentment d'altres empreses també que fan servei a la demanda, el que, clar, legalment, per als altres països, aquí no redueixo que està igual, el taxi tu vas a la parada, l'agafes i ja està, cosa que si encarregues un vehicle, com ha sigut el bus a la demanda en algunes parròquies, hi ha un temps d'espera.
Exacte, o sigui, sí, sí, sí.
La rapidesa de servei no és la mateixa tampoc.
Correcte. Sí, sí, això també és algo que es paga, lògicament.
Exacte. Sí, evidentment.
Sí, si vols una cosa immediatament, doncs té un sobrecost i es té d'entendre que és així.
Exacte.
Bueno, sí, però sí, això sí. Potser no tothom ho té assolit, no?
No, clar, és el que dèiem el mateix amb l'electricitat. El primer que mira la gent, lògicament, és la seva butxaca i no hi ha res a dir sobre això.
Bueno, veurem si s'entenen, perquè aquestes divergències són a vegades doncs, bastant cícliques i recurrents. Una cosa que tu que ets conseller al Comú de la Massana, hi ha hagut un consell consultatiu del PUB de la Massana sobre la reflexió sobre el creixement demogràfic. Bueno, una gran reflexió que es fan molts comuns fins on volem anar, però bueno, ha sigut potser una no diria un comú de referència, però un dels primers que dius, bueno, on anem, no?
Ara està a l'ordre del dia, no només a la Massana, a la resta d'Andorra també, i aquest consell consultiu que es va fer ahir a la Massana és el quart, recordem que s'està fent per temàtiques, I ahir no sé ben bé com va anar el Consell Consultiu, perquè jo vaig acudir al Consell, no sé com se li diuen aquest, perquè hi ha tres consells. Jo estic al tècnic, format per els membres de la Comissió d'Urbanisme del Comú, i cònsul menor i l'equip tècnic de redacció, i la veritat és que vam fer un anàlisi de la situació actual respecte a l'edificabilitat que hi ha ara mateix a la Massana, i van haver-hi unes comparatives que realment ens va deprimir moltíssim de veure què passaria si es construís ara mateix tot el que està previst amb sòl urbà consolidat o sòl urbà urbanitzable. Amb sòl urbanitzable. Si tot això es desenvolupés, ostres, la quantitat de vermell que hi havia per allà al mig, però feia esgarrifar, eh? És a dir, era algo però escandalós. Veies tota la vall de Montaner, dels cortals de Sispony, completament plena, tota la vall de Pal, Arinsal, bueno, doncs era brutal. Llavors, clar, la reflexió que també es va traslladar a la tarda al Consell Consultiu era aquesta: què volem que sigui l'evolució d'aquesta parròquia. I això jo sempre ho he defensat, eh? Tot i estar al Comú, penso que hauria d'haver-hi, primer de tot, una reflexió més a nivell general, de dir, està molt bé que els comuns tinguin competències a nivell d'urbanisme, però penso que hauria d'haver-hi una voluntat estatal d'unificar criteris respecte a aquesta evolució tan dita sostenible que tots preocupem. Però si es deixa a l'atzar de cada comú, és veritat que per mi complica molt la cosa. Jo penso que des de govern s'hauria de marcar unes bases molt més fixes. Ara s'està parlant que es vol actualitzar o modificar la LOCTU, però el que també he defensat sempre, anem molt tard amb això, molt tard.
Jo crec que arribem tard.
Molt tard.
Perquè independentment de que vosaltres a la Massana pugueu pensar quina parròquia volem, potser ens hauríem de plantejar que quin país volem.
País, correcte,
volem.
Sí, és on volia arribar.
Aviam, que tu tens fills.
Exacte.
Jo no en tinc, però què deixarem els que vindran darrere nostre?
Totxo, molt totxo.
Totxo.
I tant.
Sí, perquè Grandalles, sí. Ja, avui dia clar, Grandalles ja no es poden aplegar.
Exacte.
No
sí, com sí,
quan
sí.
Jo era petita, que podies baixar a Santa Coloma i allà per la zona de Borda Mateu n'estava infectat. Avui al dia, jo ja no sé quants anys fa que no veig una punyetera Grandalla.
No, i les infraestructures són les que són, i els recursos naturals són els que són, i bé, es deia, em sembla que a la comparativa que es feia ahir, que si hi hagués aquest creixement, es podria arribar a la Massana entre 70 i 80 mil habitants. És a dir, quasi el que tenim ara a Andorra, únicament a la Massana.
I això és assumible?
Això no és assumible per cap tipus, és a dir...
Jo no crec, jo no crec que això sigui el país que volem.
No, per suposat. Sí, sí.
Del que dius de 70.000 a la Massana, per dir això, a mi em venen dues coses al cap. La primera és la nova desviació que es farà de la Massana per treure el trànsit, serà un carrer més.
Serà un carreret, sí.
I el més important, perquè el nostre cos n'està fet a més d'un 70%, l'aigua, d'on la treus?
Exacte, sí, els recursos és el gran conflicte i el gran problema en el que ens afrontem en aquesta dècada i en les següents. Perquè hem vist, i a Andorra sempre hi ha hagut la idea general...
Que l'aigua no se'ns acabarà mai.
No, mai, és un país ric en recursos i tal, sí. Però últimament ja hem vist que no és així. És a dir, que és algo que s'ha de començar a cuidar sèriament, perquè si no ens quedarem sense.
Parlant de recursos i de creixement, doncs torna una miqueta el debat a sobre l'antiga plaça de Braus, a Andorra la Vella... Quina utilització de l'espai, perquè hi ha una part que és, diguem, del comú, hi ha una part que és privada, si es fa el famós multifuncional, si es fa el Museu Nacional, què es fa, perquè clar, hi ha molts metres quadrats, però l'altre dia es comentava que clar, la carpa del Cirque du Soleil, 700.000 euros, la de la Fira, 400 i algo mil, clar, si vas sumant l'un l'altre any rere any, al final ja et pagues un edifici d'una certa de mida i d'una certa capacitat.
No, a mi em sorprèn que portem tants i tants anys i tants governs parlant del famós multifuncional i que encara no hi hagi un consens de què carai fer-hi. Jo penso realment que és una infraestructura necessària perquè abarca una quantitat de possibilitats brutal. No ho sé, jo, amb això també em sembla que estem badant molt.
Espera, que això encara no està tancat.
No s'arreglarà demà, no?
Ara encara no està tancat perquè el govern diu una cosa, el comú d'Andorra en diu una altra, i aviam com acabarà el tema del multifuncional. Ens sentirem a parlar, però veure'l físicament
que ara trigarem, sí.
Trigarem si l'arribem a veure.
Somiant molt lluny, com deia el Mike Horn, que tens que somiar gran, per agafo un, potser una visió molt agosarada, dius, tindrem que fer com un estadi de futbol com, no sé si és l'arena de Múnich o d'on és, que està completament tapat, dius, i aleshores dius, doncs mira, volem desestacionalitzar el turisme, molt bé, doncs fem l'estadi comunal i canviem la forma com el projecte que va fer doncs, el Pere, ara no recordo el cognom, que va ser ministre d'Educació. Que em disculpi. Pere, si m'escoltes, disculpa'm, ara m'he descuidat el cognom. Sí. Ja em tornarà. Doncs de modificar la...
Cervós.
Pere Cervós. M'ha vingut igual, Pere Cervós.
Sí. Doncs sí, aquest projecte que va fer, doncs fem un estadi gran, amb molta capacitat, tindrà un cost, evidentment, però que si concerts, que si fires, que si no sé què, que si no sé quantos, dius...
Exacte.
Posem, diguem, molts diners a la graella, per dir-ho així, o molta carn a la graella, però en traurem els fruits.
Sí, sí, era una possibilitat d'aprofitament d'una infraestructura actual, que lògicament necessitava una rehabilitació al 100%, però que segurament si s'hagués tirat endavant ara ja no estaríem parlant d'això, això per suposat.
Són aquestes coses fallides que hem deixat passar de cantó i que al final, sí, si ho haguéssim fet abans,
ara estarem ben parats. Tenim molts exemples amb això, i tant.
Ja ens hem entès, no? Sí. Tu ja m'entens.
Correcte.
No? Com deia el Raimon, tu ja m'entens.
Sí, tu ja m'entens.
Correcte. Bueno, ja veurem què es decideix. El que sí, una cosa que a poc va agafant consciència dintre de la ciutadania... S'estan descongestionant urgències, un 10% dels pacients s'acullen a la derivació inversa, a poc hi arribem, que no perquè t'has fet un tall al dit insignificant o una pupa, per dir-ho així, vas a urgències.
Això és important, perquè és veritat que sempre hem tingut la mentalitat això de que qualsevol coseta, per mínima que sigui, patapam a urgències. I, ostres, és un servei que Andorra, tot i que moltes vegades també hi ha queixes, com sempre... també penso que tenim un servei privilegiat i que no ens podem ni comparar de lluny amb la situació que tenen a països veïns. Però d'aquesta manera s'ha de cuidar, és a dir, la població segueix augmentant, sí, els problemes segueixen augmentant i l'espai físic que tenim a urgències continua sent el mateix.
Dir...
I els recursos humans que hi ha
no han variat.
I d'aquí algunes de les demandes que parlàvem abans del sector sanitari, de que s'està veient completament absorbit per aquest volum de feina. Així que celebro que a poc es vagi reduint aquest drama.
Sí, és cert que serveis d'atenció primària, consultes externes, sí, CAPs, o sigui que hi ha altres recursos.
El problema és...
I més com, de proximitat.
Sí, i el problema és com definim cadascú de nosaltres el tema de què és una urgència.
Què és una urgència.
Jo crec que bàsicament aquest és el problema. Evidentment, si un dia a les 2 de la matinada el nen se't posa a 40 de febre, per mi això és una urgència. Agafes i te'n vas a urgències. Però d'altres coses pues, poder es poden solventar o arranjar d'una altra manera.
Del que sabem que acullen quasi 40.000 trucades a l'any, el 112, aquest centre de gestió de trucades d'emergències potser seria un plus més també per derivar més adequadament a la consulta que poder fer la ciutadania. És, vaig a urgències o no vaig a urgències? Perquè potser és una mancança que tenim ara o un reflex que no forçosament tenim.
Sí, bé, jo de fet és un tema que ja utilitzo, no el 112, però directament a urgències. Moltes vegades he trucat i dir, escolta, mira, ens ha passat això. Per exemple, el segon embaràs de la meva dona. Vam començar amb contraccions, vaig anar comptant-les, no sé què, clar, al segon embaràs ja vas més relaxat, ja saps de què va. Però llavors, quan ja veiem que hi havia una regularitat, que anava baixant tal, vam trucar, ens vam passar el ginecòleg o la llevadora que hi havia d'allà, ens va fer la sèrie de preguntes, ens diu, aneu tranquils, veniu d'aquí un parell d'hores, ostres, doncs mira, amb això ja ens vam estalviar d'haver d'estar plantats allà, ocupant un espai que segurament una altra urgència hauria pogut ocupar, tot va anar correcte, i és veritat que hi ha moltes coses amb les quals amb una simple trucada et pot calmar a tu mateix i et pot dir exactament el que has de procedir.
Jo per qüestions de voluntariat també moltes vegades he dit el tema del 116 I sempre et dona una tranquil·litat, et diu, bueno, mira, escolta'm, pues, si a aquesta persona que tu m'has donat aquestes dades li passa això, deixa-lo una estona estirat, o fes-li això, deixa-li de fer això, si veus que millora,
canvis, sí, sí.
I si no em tornes a trucar, que també hi ha una ambulància.
Fins i tot pel que comentaves de les febrades dels nens, exactament igual. Nosaltres també ens hem trobat amb febrades de 39-40 i veient l'evolució amb una trucada i ara què hem de fer, bueno, doncs la perioral, aviam com respon, si en un temps això llavors sí que vine, però és veritat que també és una manera de dir no, el nen ha començat amb febre, patapam, directament a urgències. Si es pot evitar, cap problema. I aquí a Andorra tenim la gran sort que visquis on visquis, et plantes urgències en molt poc temps.
En
llavors...
poc temps. Una altra cosa és que tinguis una fractura oberta de fèmur.
Sí, llavors pot ser bàsic.
Sí que sí. Podés aconsellar per plantar-se a urgències.
Clar.
Sí, fins i tot ja no hi vas, et porten. O sigui,
sí,
és més que probable que et portin.
I tant.
Sí. Una cosa que segurament ens portarà molta gent i tu segurament, Guillem, per la teva afició i estàs a la White, Classicant, propera edició, primers de maig, tu que ets baritó, has vist segurament el cartell que ha presentat
el
Joan Anton Reixi l'altre dia, que tindré de convidar la propera setmana. Cert que, bueno, és un festival molt novell, però que, bueno, a poc a poc ja s'està sentant, per dir-ho així.
S'està sentant, tenen la gran sort, i des d'aquí també ho felicito, de poder comptar amb un pressupost més que digne per poder fer un festival d'aquestes dimensions. Ens ve la Netrefco, per exemple, que tinc moltes ganes d'escoltar-la. Però hi ha un tema que també em grinyola des de fa temps, que són aquestes declaracions. Per exemple, va sortir l'altre dia que per primera vegada Andorra es portarà a l'òpera. Aviam, jo sóc d'Andorra Lírica, portem 10 temporades organitzant òperes, que és veritat que no et portem al gran format d'orquestra, però una òpera completa, per mi, és una òpera que conte amb totes les trames, amb tots els actes i amb tots els personatges, i això ho hem fet des de fa moltíssims anys. Que no puguem portar una orquestra, lògicament, perquè no, els pressupostos no ens ho permeten, però, ostres, jo penso que, i a més, amb la gran sort i el gran orgull que hem portat endavant des d'Andorra Lírica, que hem comptat sempre amb gent del país i de molts àmbits diferents, és a dir, hem organitzat òperes comptant amb esbars, amb escola de teatre, amb escola d'art que ens han proporcionat atrezzos, ens han fet els decorats, algo fantàstic, amb escoles de música que també ens han proporcionat cantants o instruments. Ostres, un col·lectiu que realment ha ajudat molt a engranar tot això. Llavors, em sembla molt bé que ara portin la gran òpera sencera i amb la gran orquestra, però ostres, s'ha de ficar molt en valor també la feina, el picapedra que s'ha fet aquí a Andorra des de fa molt temps. I no només ho dic per Andorra Lírica,
jo estic d'acord amb tu, és totalment just. Jo un any pel meu aniversari me'n vaig fer un regal, va ser comprar-me una entrada per anar a sentir la Traviata a Sant Julià.
Us he imaginat.
I va ser
una òpera fantàstic.
Jo hi era, vaig anar.
I tant.
Em vaig donar el gust.
Exacte.
Vaig sortir encantada de la vida. Per això al llegir el titular...
A mi em va sorprendre molt. Després ja llegeixes una miqueta abans i et diu que és òpera sencera perquè compten amb la gran orquestra.
Bueno, la Traviata era sencera, eh?
Sí, no, era sencera, però sense la gran orquestra.
Sí,
i amb això... Però, ostres, jo diria que... I, a més, amb la sort que hem tingut, que hem omplert escenari, hem omplert l'aforament.
Està a tope.
I per nosaltres això és un orgull de que Andorra tingui tanta afició a l'òpera i que l'haguem pogut acostar tant. Hem fet passis previs a cada òpera per escoles, en format més reduït i més pedagògic, per també acostar l'òpera als infants. Ostres, penso que són accions molt maques que han de tenir el seu relleu. Així que, per una part...
I que s'han de valorar.
I s'han de valorar. Per una part, em felicito que aquest Classicant pues, vagi creixent i que porti grans files internacionals, que també està molt bé, que donen un caché, però no ens oblidem sobretot del que tenim aquí.
No oblidem de la feina que ja està feta.
No, exacte.
Del que dieu és, també, el que parlàvem a l'inici de la tertúlia, com redactes la frase i... els mots que utilitzes que pot ser interpretat d'una manera
exacte,
o d'altra.
I em poses els punts i les comes.
Dius, el format és el que és, o sigui, la pots escurçar una òpera, però el format, si és completa, és. Després serà que tinguis més integrants o menys integrants a nivell de la composició i la realització.
Exacte.
Per dir-ho així. Però clar, per dir-ho així, a Andorra tampoc no tenim escenaris on pots tenir una, o no, pots va, tenir una no. filarmònica.
No tenim un liceu aquí. Nosaltres anem a Sant Julià i a Sant Julià tenim el que tenim.
I, bueno, i dius, ostres, que bé que està, no?
I tant, i tant. I quan estàs allà a mitja òpera, la feinada que hi ha entre cametes al darrere de l'escenari és un xou i són moments memorables que són fantàstics, però és increïble muntar una òpera amb els recursos que tenim i ostres, són coses que la gent ho ha de saber, lògicament.
No,
bueno, i aviat doncs, el Centre de Cultura de Sant Julià, que tornarà a ser operatiu
aviam,
al 100%.
Aviam, estem esperant en candeletes perquè les dues últimes temporades pues, hem anat variant, hem fet a l'Església Sant Julià, hem fet a l'Aileri Lliure, també hem anat buscant espais poc habituals perquè, clar, ens hem quedat sense aquest format, però tenim moltes ganes de tornar per mi. Sant Julià, aquest centre és la meva segona casa i sempre que em pujo a l'escenari, ostres, és un orgull poder-hi estar.
Sí, serà una miqueta com el Fènix,
tornem a néixer de les cendres.
Tal qual.
Correcte. Elisabet Zopeti, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies sempre per convidar-me.
Un plaer tenir-te aquí. Guillem Forner, merci per la teva presència.
A vosaltres, com sempre.
Un plaer també tenir-te aquí. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Font Bernat.